Què tal? Bona nit, són les 11, és l'hora de passar-s'ho bé, és l'hora del Tu diràs. L'Atlètic de Madrid no ha fallat i ha guanyat a Mestalla, ha guanyat clarament, segurament no tan clarament com diu el resultat, perquè el partit ha estat disputat, però Griezmann ha tornat a obrir la llauna, a donar punts, i els de Simeone han fet la feina. L'Atlètic de Madrid ha guanyat. Però, i què? A qui li importa que l'Atlètic de Madrid hagi guanyat? Sí, home, és veritat. Volem que perdi per anar buscant el calendari i triar la data on volem ser campions matemàticament de Lliga, però, i sé que sonarà sobrat, però si el Barça segueix així, si el Barça segueix a aquest nivell que hem vist avui, no cal el millor Barça del punt més esplèndid d'espectacle de la temporada. No, no, el Barça d'avui, a aquest nivell, a aquest ritme, no el pot aturar ningú. De fet, podríem negociar-ho, podríem arribar a un acord amb els jugadors del conjunt blaugrana i dir, escolta, els partits fora de casa, tots com avui. Perquè no cal, no és una exhibició, malgrat que el resultat és el mateix, però no és una exhibició com la del Bernabéu o com la de les grans nits del millor Barça, però és un partit tan solvent, és un partit tan exemplar del que hauria de ser el Barça en un camp com el de l'Eibar, perquè sí, no és una exhibició com la del Bernabéu, no és per gravar en vídeo, però tampoc és un patiment com el camp del Màlaga o del Llevant. El partit d'avui el signem sempre, però és que a la mitja part ja el signàvem, o sigui, no ho dic pel resultat ni per la golejada, no, amb 0-2 ja estic content i cap a casa, fer la feina al principi, administrar i anar fent. De fet, el partit és tan exemplar que fins i tot hem llançat un penal més o menys normal. Normal del tot no, perquè no en sabem, no ens agrada, però déu-n'hi-do. Repeteixo un cop més, no serà necessàriament el més brillant, que de vegades sí. No serà el més subtil ni el més estètic, que de vegades sí. Però aquest Barça, 2015-2016, és, de moment, el Barça més solvent, el Barça més segur, el Barça més fiable que he vist a la meva vida.
RAC 1, Tu diràs, amb Dani Sanabra.
El rellotge de RAC 1 diu que són les 11 i 2 minuts.
Volkswagen Vehicles Comercials t'ofereix aquesta secció.
Moltes coses a comentar, molta gent avui al Tu diràs, encara que no ho sembli, moltes històries. Hem de parlar, evidentment, del Barça, hem de parlar de l'Atlètic de Madrid, com cada diumenge no hi faltarà Ràdio Pariser, l'actualitat, la prèvia de l'Espanyol, el bàsquet, déu-n'hi-do el Barça de bàsquet, avui ha guanyat, però amb sensacions estranyes que després comentarem amb el Marc Mundet. Estem pendents també dels Warriors, com deien ara el Puig i el Molló a la pista dels Lakers a l'Staples Center, de moment perdent però ja han retallat, estan a 8 després de la cistella de Klay Thompson. Moltes coses que ara passem a resumir per començar l'actualitat del Barça en un minut amb el Roger Sapera. Sape, bona nit.
Bona nit, Dani. El Barça ha aconseguit avui una nova victòria, 0-4 a Eibar, la 11a seguida en Lliga, que suposa també el 36è partit sense perdre, allargant d'aquesta manera l'espectacular registre dels Blaugrana. Luis Enrique ha apostat avui per l'11 de gala a Marda i Munir, i l'equip ha completat un molt bon partit, sortint endollat des de l'inici amb l'objectiu de sentenciar. Munir, rematant una jugada de Suárez i Messi en una acció personal, han posat el 0-2 abans de la mitja part, i a la segona Messi de penal i Suárez han deixat el definitiu 0-4 al marcador, que deixa els Blaugrana líders amb 8 punts d'avantatge sobre l'Atlético, que avui s'ha imposat per 1-3 al València a Mestalla. Victòria de mèrit del Barça en un dia on no ha pogut comptar amb Neymar. El brasiler va viatjar ahir a Brasil, segons ha pogut confirmar RAC1, aprofitant que no podia jugar, recordem, contra l'Eibar per sanció, i passarà aquests dies al seu país aprofitant que és l'aniversari de la seva germana. Demà té permís de Luis Enrique per absentar-se de l'entrenament de recuperació. Dimarts i dimecres l'equip farà festa i dijous està previst que treballi ja amb els seus companys a Barcelona.
Perfecte. Encara en Barça tenim una notícia que us pot explicar RAC1. De fet, no és que us l'expliqui RAC1, és que us l'explicarà ara de seguida el cap d'esports de RAC1. Raül Llimós, una notícia urbanística. Bona nit.
Sí, efectivament, Dani, hola, bona nit. Notícia en clau urbanística, notícia que pot avançar RAC1. Les màquines excavadores i els camions ja han entrat al tennis al forn i aquesta setmana el Barça té previst començar l'enderrocament d'aquestes instal·lacions on s'hi ha de fer el nou mini-estadi. El club encara no té la llicència d'obres necessària per començar a construir el nou mini, perquè abans cal fer la reparcel·lació de la zona amb la resta de propietaris. Però l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí ja ha concedit el permís per enderrocar les antigues instal·lacions del tennis al forn i deixar la zona d'aquesta manera preparada per l'inici de les obres en principi abans de l'estiu. Recordem que demà passat es reuneix el jurat de l'Espai Barça i ja podrien anunciar quin dels quatre equips finalistes, quin dels quatre despatxos d'arquitectes finalistes dissenyarà el nou Camp Nou. Però, simbòlicament, aquesta setmana, amb l'inici de l'enderrocament del tennis al forn, es mou la primera fitxa del dominó de l'Espai Barça.
Perfecte, gràcies, Raül. Setmana important, doncs, en clau urbanística, amb el que pugui passar en els propers dies i amb la notícia que us acaba d'explicar RAC1. Això, tot això que heu escoltat pel que fa al Barça. Però hi ha la resta del món. Edu de Batlle, com estàs? Bona nit.
Hola, bona nit.
Què destaquem avui?
Doncs que l'Atlètic de Madrid ha guanyat a València 1-3 i es manté a 8 punts del Barça. Gols de Griezmann, Torres i Ferreira Carrasco. El del València l'ha fet Txeriszew. La resta de resultats del dia, primera, Betis 2, Granada 0, Sporting 0, Atlètic de Bilbao 2 i Real Societat 1, Llevant 1. L'Espanyol tanca la jornada demà contra el Rayo Vallecano, sense novetats a la llista de convocats de Galca. Per cert, que el porter del Màlaga, Kameni, s'ha trencat el menisc i diu adeu a la temporada. A segon empat del Nàstic, a 1 al Corcón, que el manté en zona de promoció d'ascens. En futbol internacional, victòria de la Juventus al camp de l'Atalanta. Es manté líder a Itàlia l'equip d'Allegri. A la Premier, derrota del Manchester United al camp del West Brom. Ha guanyat el Liverpool al camp de Crystal Palace. I a l'Argentina, acabat fa tot just uns minuts, el Superclàssico, el Monumental, sense gols. River 0, Boca Juniors 0. En bàsquet, el Barça ha guanyat l'Unicaja 83-78, s'afiança el lideratge de la Lliga Endesa. El Fiat Joventut ha superat el Sevilla a l'Olímpic de Badalona 89-83 i derrota de l'ICL Manresa contra l'Obradoiro, el Nou Congost, 64-81. L'equip espanyol de natació sincronitzada ha quedat fora dels Jocs de Rio. Les noies d'Esther Jaumà han quedat cinquenes al preolímpic. Sí que hi seran Ona Carbonell i Gemma Mengual en la modalitat de duo. Encara l'aigua, en waterpolo masculí, l'Atlètic Barceloneta ha guanyat la Copa del Rei en derrotar el Sant Andreu en la final 7-6. En hoquei patins, el Barça ha encarrilat el seu accés a la final a 4 de la Lliga Europea, derrotat el Liceo de la Corunya al Palau per 6-0 en l'anada de quarts. I atenció, una retirada confirmada i una que pot arribar demà. La confirmada, la d'un dels millors quarterbacks de les últimes dècades al futbol americà, Peyton Manning, l'últim guanyador de la Super Bowl, ha anunciat avui que plega després de 18 temporades.
I ha compta... estat molta classe, com sempre, Tom Brady fent un tuit desitjant-li el millor i reconeixent que és un dels millors esportistes que ha vist mai a la seva vida, el gran rival contra el qual han disputat tants partits, Tom Brady i Peyton Manning.
I compta en tennis, no avançarem esdeveniments, però Maria Sharapova ha convocat per demà una conferència per, diu ella, fer un anunci important. Està lesionada i ja molts mitjans especulen amb la possible retirada de la tenista russa, ara o a final de temporada. En tot cas, veurem. Demà Maria Sharapova farà un anunci important.
Per 10 de 10, Edu. Estàs tranquil o no?
Molt tranquil.
Acaba de fer una esmatxada Andrew Bogut, anava perdent de 12, guanyen els Lakers, 70-60 a Les Staples.
Gràcies. Una mica d'emoció.
Sí, ja està. Gràcies, Edu. Tot això i molt més des d'ara i fins la una aquí a la sintonia de RAC1, el Tu diràs.
Vas al gimnàs, a classes per millorar l'anglès. Has millorat l'alimentació. Els bons professionals sempre es renoven. Descobreix el nou Volkswagen Caddy, amb un equipament excepcional des de 190 euros al mes amb el nostre renting modular. Volkswagen Vehicles Comercials. La vida és una gran professió. Consulta les condicions al concessionari més proper.
Atenció, si us plau. La tertúlia és a punt de començar.
Soc el Joan Puquí.
Soc el Lluís Canut.
Som els tertulians dels diumenges.
Quina energia que tenen els tertulians dels diumenges. Tertulians preparats i estos ja.
Xarxa Fort de Catalunya patrocina aquest espai.
Tu ho diràs, amb Dani Sanabra.
Senyor Joan Puquí, com estem? Bona nit.
Hola, bona nit.
Tot bé? Tot en ordre?
Tot en ordre, tot collonut, tot correcte.
Així m'agrada. A més, us va bé, els premsa escrita que el Barça jugui tant d'hora.
Aviam, jo prefereixo horaris més normals.
Com a persona normal i com a seguidor de futbol i del Barça, fa pal.
Sí, però mira,
com a periodista que ha de tancar el diari, no?
En principi sí, però al final jo personalment em trobo estrany. És a dir, prefereixo la febrada aquella d'haver d'anar ràpid fent la feina, que no, pues, tens la sensació que et pots columpiar més i acaba fent com més mandra. No sé, tot és raro.
Avui, però, ni tan sols tu has patit, no?
No.
Hem començat el partit ja guanyant,
no he patit,
no hi ha hagut cap...
A més, he vist el partit, he vist un tros de la primera part a una penya barcelonista, concretament a Vallmoll, a Tarragona.
T'han tractat bé?
Molt bé, i això sempre és molt agradable.
Ho celebro perquè s'ho mereix el Joan Puquí, que no sé si avui haurà vingut en moda. Bueno, ja lliga, perquè l'Atlético ha guanyat,
sí.
Estàs en aquest, sí, aquest pal, eh? Avui tens aquest pal, eh?
La lliga,
ja ens coneixem.
No, com que depèn del Barça, el Barça està fent els seus deures bé, i jo considerava fa 7 dies que era molt important guanyar els dos desplaçaments que tenia el Barça, perquè si el Barça feia el pleno de punts abans de Champions, amb l'avantatge que té, es podia permetre els 9 partits després de l'eliminatòria amb l'Arsenal gestionar una mica recursos pensant en les eliminatòries de Champions, i el Barça això ho està fent. Per tant, bé, si l'Atlètic de Madrid avui, com durant alguns minuts semblava que podia passar, hagués empatat, ara sí que et diria que ho veia pràcticament no fet, però molt coll avall. Ara t'haig de dir que encara un accident et pot complicar la lliga.
En parlarem de seguida, de fet en parlem ja amb el Miquel Agut. Com estàs, Agut? Bona nit.
Molt bé, Dani, bona nit.
Fa una estona, ara estic desvelant una interioritat, però fa una estona estàvem comentant amb el Puquí, li dic, no, ara vindrà l'Agut i tal, i ha utilitzat una paraula, només una, per definir-te. Saps quina és? Tottenham. Jo crec que és la paraula que més relaciona, sobretot si seguiu la secció de la Premier cada dilluns a la part final del Tu diràs, amb el Miquel
Agut. Estic molt content del resultat del Tottenham d'aquest cap de setmana,
sí,
perquè no. El Leicester ens ha anat molt bé, aquest resultat.
Jo no, perquè haurien d'haver guanyat els Gunners, però és igual. Els Gunners, que no guanyen mai res, però... No vens a parlar del Tottenham, sinó de l'Atlètic de Madrid, que avui ha guanyat. El resultat diu que més clarament segurament del que ha estat el partit, que potser ha estat més igualat, però al final ha fet la feina, i Griezmann una vegada més ha tornat a ser decisiu.
Sí, a mi l'Atlètic de Madrid avui m'ha agradat molt. És un equip que moltes vegades el veus i és molt efectiu, però no és atractiu de veure. I avui crec que ha fet un dels millors partits. Ha jugat molt bé i crec que es mereix la victòria, sense cap mena de dubte, en la visita a València, on, recordem-ho, no hi havien guanyat ni el Barça ni el Madrid, que hi van empatar. El Barça va tenir 1000 ocasions, però hi va empatar. I el Madrid guanyava a la recta final del partit i hi va empatar. L'Atlètic de Madrid sí que ha guanyat en aquest camp, on fins ara Simeone hi havia perdut més que ha guanyat com a entrenador. Un Atlètic de Madrid que ha començat amb males notícies en la prèvia, perquè Godín no ha pogut jugar, ha tingut molèsties gàstriques durant la prèvia del partit i no ha pogut jugar, i ha entrat en el seu lloc Lucas, que és un central de només 20 anys. L'altre central, aquest ja una mica més experimentat, però també molt jove, és Jiménez, l'uruguaià. Tots dos han jugat avui de centrals, l'un de 20 i l'un de 21, i han mantingut molt bé el to en la defensa de l'Atlètic de Madrid. Minut 23, després d'algunes ocasions de l'equip Matalassé i d'una volea de Xerixef que Oblak ha enviat a fora, ha marcat l'Atlètic de Madrid. amb una jugada en què la pressió alta els ha permès recuperar la pilota a prop de l'àrea, i Griezmann amb un xut ras i ajustat al pal esquerre. Ha fet el 0-1, però els ha durat poc l'alegria, perquè 4 minuts després Txeryshev ha fet un golaç. És un molt bon gol el del València, sobretot per la pivotació del Càcer, que amb el cap assisteix Txeryshev, que fa una rematada creuada rasa de voler lluny de l'abast del porter. 1-1, i amb aquest resultat s'ha arribat al descans. A la segona meitat l'Atlètic de Madrid ha estat superior. Al quart d'hora, Vieto dins l'àrea ha rematat i Diego Alves s'ha lluit enviant la pilota al travesser en una gran intervenció, i poc després ha començat a introduir canvis ofensius Simeone. Per exemple, ha entrat Torres en el lloc de Kraneviter i ha entrat Carrasco, que reapareixia després de 3 setmanes lesionat, en el lloc de Vieto. A partir d'aquí, el partit ha fet baixada. Minut 70, 1-2, Fernando Torres, un corna pentinat al primer pal, i ell sol al segon pal, sense estar fora de joc, en posició correcta. Per tant, ha marcat, és el seu 5è gol a la Lliga. I ja a la recta final del partit, un golaç de combinació de l'Atlètic de Madrid. Qui vegi la rematada final de Carrasco, que se'n passa Diego Alves, dirà, és una errada del porter, però el rondo anterior era monumental i ha estat l'1-3 al minut 85. Després de tot plegat, escoltem Simeone a la sala de premsa de Mestalla, un tècnic que, tot i aquest resultat, no canvia el discurs d'anar pas a pas.
Nosotros mantenemos el discurso que creemos real, y el discurso que creemos real es superarnos nosotros mismos. Y a eso apuntamos, y no vamos a parar desde el trabajo, desde la intención, y después fútbol. Ganaremos, perderemos, empataremos, pero está claro que iremos siempre en búsqueda de superarnos nosotros. Año tras año intentamos hacerlo, este año con muchos cambios, con mucha gente joven. Hoy creo que la media era de 24 con no sé cuánto, y no es fácil jugar con tantos chicos aplicados, que trabajen, que sepan y se den cuenta que primero es el equipo antes que lo individual. Bueno, por eso estamos peleando donde estamos.
Si tanquéssim en una habitació el Simeone entrenador i el Puyol jugador, i els diguéssim, va, parleu, qui dels dos, la pregunta és, qui dels dos es cansaria abans de dir partit a partit, el col·lectiu per sobre de l'individual?
Jo posaria Zubizarreta, fins i tot, sí, allà dins, també.
Tindríem una bona festa, però funciona. Li funcionava Carles Puyol i li funciona a Diego Simeone.
Quan diu que s'han de superar, recordem que la temporada passada el seu paper va ser tercer a la Lliga. Per tant, ara, sent segon, ja els valdria. No hi ha hagut referència al Barça per part de Simeone, que, per cert, quan parla de joventut, esclar, avui hi havia al camp Saúl, hi havia Vieto, hi havia els dos centrals que hem comentat, o sigui que l'Atlètic de Madrid sí que és veritat que avui era un equip més tendre que en altres ocasions, si més no sobre el paper. I ara sí, podem escoltar en declaracions a Movistar Plus Fernando Torres, que sí ha fet una referència al Barça i que, tot i que l'equip blaugrana no falli, creu que és important que ells vagin traient els partits de la manera que ho fan.
Bueno, una de las claves del equipo, ¿no? Siempre mantener la intensidad, independientemente de las circunstancias, independientemente de que el Barcelona esté lejos, y es algo que no queremos mirar. Nuestro objetivo es mantener la intensidad, seguir estando así, seguir estando bien, competitivos, porque en el fútbol todo puede pasar.
Clar, quan diu que no queremos mirar al Barcelona, no sé si és per manament del xolismo o perquè el Barça genera frustració perquè no perd mai i guanya sempre, gairebé. Però això és el que diu Torres. Per cert, de l'Atlètic de Madrid d'avui, a banda de la bona actuació, destacar, com dèiem, que ha tornat Carrasco i que ho ha fet a molt bon nivell, tot i que feia 3 setmanes que no jugava, que Torres va veient porteria i que s'ha demostrat que aquest jove Lucas pot complir com a central. Per tant, està tenint una mica de profunditat de banqueta de cara a la recta final de temporada. Pròxim partit de Lliga de l'Atlètic de Madrid, a priori, equip la casa contra el Deportivo.
No sé si el Joan Poquí i el Lluís Canut, com estàs, Lluís? Bona nit.
Bona nit.
Han seguit molt poc o gens el partit de l'Atlètic.
Bueno, he vist la segona part del partit de l'Atlètic, i la veritat, seguint el que deia el Miquel, a mi m'agrada molt també l'Atlético de Madrid. Jo esperava que avui l'Atlètic, per la seva irregularitat, igual es deixés algun punt a Mestalla.
Hi ha hagut un moment al principi de la segona, no?, que està un pèl igualat i tal, però després
ja... Igual ha fet una aturada, sí, sí, que ja ha evitat que s'avancés, que fes el 2-1 l'Atlético, que a més té una profunditat de plantilla que no tenia en temporades anteriors. Li falta aquest davanter centre golejador rematador, però això ho està substituint amb la inspiració de Griezmann, que està en un estat de gràcia semblant al de Leo Messi, salvant les diferències. I l'Atlètic en aquests moments és un equip que, com bastants pensen, millor no trobar-te'l en cap creuament a la Champions, perquè podria ser un rival molt perillós, eh? Té jugadors davant que són molt desequilibrants, aquest Carrasco cada vegada que surt la lia, i és un jugador amb molt de desequilibri, i certament a mi l'Atlético de Madrid em sembla un molt bon competidor i un equip que no me'l voldria trobar ni a quarts ni a semis de la Champions.
L'has pogut veure, Joan?
Sí, l'he vist. Home, l'Atlético de Madrid arriba ara en el millor moment de la temporada, és a dir, ha evolucionat, el seu joc ha anat evolucionant cap a millor, Ja el Camp Nou va fer un partit molt complet, tot i que es va quedar amb nou la segona part, i la primera part li va complicar molt les coses al Barça, tot i que el Barça, recordem, 11 contra 11 li va remuntar un 0-1, és a dir, ja no, el Barça va ser millor que l'Atlètic, però respecte a aquell Atlètic que li costava molt guanyar els partits de casa, que no fa tant d'això, fa un parell de mesos, empat 0-0, li costava, insisteixo molt, ara jo veig un Atlètic superior, capaç de combinar, capaç de jugar i capaç de fer molt mal. Jo no sé si per arribar a ser un competidor pel Barça, per exemple, per la Champions, crec que no, crec que el Barça està un grau per sobre, però sí que és un equip, i fins i tot a la Lliga jo no veig que d'aquí al final de temporada es deixi molts punts, per tant aquella possibilitat de que l'accident es produeixi encara la veig factible.
Lluís, un diumenge més ve el Puquí amb la idea de dir-nos que la Lliga
no està guanyada. El discurs és una coherent per la seva part, avui em sorprendria que ara digués el contrari, no? I per tant, com que no el tinc per una persona incoherent,
però no
incoherent, o sigui que per tant ell fa bé de mantenir
fins el dia que el Barça no sigui matemàticament campió. Puqui
jo crec que té la Lliga molt ben encarada, molt ben encaminada, però com et dic, a l'Atlètic de Madrid i al Madrid també, si guanyés el Camp Nou, estan amb distància d'aprofitar-se d'un hipotètic i improbable accident del Barça
o dos, no? Perquè amb un no en tindrien prou.
Si es produeix un, ja estaran allà i començarà una situació diferent. Que no et permetria, per exemple, gestionar recursos de cara a la Champions.
Sí que és veritat que, a més, avui l'Atlètic a la segona part dona la sensació d'anar pel partit. Amb els canvis que ha fet el Cholo Simeone quan ha fet entrar en el terreny de joc Fernando Torres per Craneviter, ha fet una declaració d'intencions molt clara que en aquells moments l'Atlètic no es conformava amb l'empat, ja no era allò d'anar a mantenir la segona posició, sinó, sobretot, a no deixar que se li escapi definitivament al Barça i intentar fins a l'últim moment disputar les seves opcions que pugui tenir difícils, remotes, per quedar campió de Lliga, perquè veient com es veu aquest Barça d'intractable, o aquí passa un diversos accidents alhora, o és difícil que el Barça descarregui.
Sobre l'Atlètic de Madrid, recordar que ha guanyat 6 dels últims 7 partits a fora, que aviat has dit, són números també molt bons, i que el calendari que té ara és Deportivo a casa, Betis a fora, Sporting a casa i Espanyol a fora, o sigui, equips de la part mitjana baixa de la classificació en ocasions són molt perillosos perquè s'hi juguen molt,
coses, sí.
Però sembla que té un tram de calendari més aviat assequible, l'Atlètic de Madrid, per intentar mantenir aquesta bona línia. I abans que parlàvem de Griezmann, 15 gols amb el d'avui.
A l'Atlètic, Miguel, li costa més a casa que fora.
Sí, perquè a casa, si se li tanquen portar l'iniciativa, a vegades li costa. Però avui això és el que ha fet a València, m'ha sobtat.
Sí.
El tema Griezmann es comenta sol.
L'altre dia a la Real, tot i que la Real va fer un partit no massa afortunat i no va tenir sort en com anar les coses, però l'Atlètic de Madrid ja l'altre dia contra l'equip d'Eusebio ja va donar unes sensacions diferents a les que habitualment donava els partits de casa. Jo per això dic que la tendència de l'equip és clarament a l'alça, clarament, tant a casa com a fora.
No em faré més pesat dient que per mi és el millor davanter dels que no juguen al Barça, però sempre hi ha aquest dubte, si voleu, amb Lewandowski o amb algun altre, però el tema de Griezmann, si hi ha algun seguidor de l'Atlètic de Madrid escoltant, que el disfruti, perquè és molt poc probable, que és gaire impossible que l'any que ve jugui.
Va, serà, òbviament, una peça cobejada, no?, pels grans clubs, especialment els de la Premier, que són els que tenen el gran poder adquisitiu, com per intentar treure a Griezmann de l'Atlético de Madrid, no?, que a més és un equip que és un club que s'ha caracteritzat per vendre gairebé cada temporada per equilibrar el pressupost i per continuar sent sostenible, ha venut. Ara, l'Atlético de Madrid també és veritat que està a poc menys d'una temporada de traslladar-se a camp, se'n va a aquest nou escenari que és la Peineta, que serà un estadi que li donarà uns recursos econòmics importants i que per tant el pot fer un equip que pugi un esglaó en el seu poder adquisitiu en quant a diners es refereix, no?
Aquest Craneviter, per cert, que ja sé que és molt...
Era el de River, no?
Sí, és el de River, sí. Però no està funcionant gaire.
Bueno, és que ell va venir al mercat d'hivern i diguem-ne que està passant per una fase d'aclimatació.
Sí, sí.
Jo crec que és un pacatet.
No vull dir pacatet, però...
En el seu lloc van fitxar també Augusto Fernández, que ho està fent molt bé.
Avui ha jugat
el venien
perquè...
com la gran esperança, el
però
jove...
Però avui ha jugat perquè Augusto Fernández estava sancionat. Si no, hauria jugat Augusto al mig del camp.
Però el tio que és molt bo, és aquest el Carrasco.
Sí, i a més...
Aquest és la perla de
l'etat. Aquest és un fitxatge de secretaria tècnica. A mi anar a fitxar segons quins jugadors, Luis Suárez, Rakitic, etc, etc, això, com deia Núñez, la portera els fitxa. Jo vull que el departament tècnic, la secretaria o direcció tècnica d'un club fitxi aquests jugadors i que el Barça, tant en tant, sigui capaç d'aconseguir una troballa com aquesta. Perquè, vaja, jo em declaro desconeixedor del mercat internacional. Ara segurament molts companys que dominen el futbol internacional em podran dir que Carrasco aquest ja era conegut, tal, tal. Però a mi no em sonava de res. Em diuen Carrasco i em sona Lobo Carrasco.
Exacte.
Però
aquella temporada passada Mónaco, no? Li va fer un strip a l'Arsenal a la Lliga de Campions el dia que el Mónaco va guanyar 1-3 a l'Emirates. Després l'Arsenal va estar
perquè, a punt de... Tu perquè segueixes la Premier i tot el que afecta la Premier no, no et sona, no?
No, però allà...
Òbviament, però quan, com que segueix la Premier, com que va ser contra l'Arsenal l'strip aquest, li
sí,
sona.
Sí, però jo recordo l'strip i no recordava...
Però crec que va fer el tercer gol i va entrar, això sí, a la segona part de refresc. També és veritat que aquell dia l'entrenador va fer un plantejament molt defensiu, que li va sortir bé i va guanyar 1-3 aprofitant gairebé totes les ocasions que van tenir. Però en el cas de Kraniewicz és un jugador molt jove que han tret de River, com deia el Lluís, des de fa 4 dies, i que a més allà al mig hi ha Gavi, hi ha Saúl, que està fent una grandíssima temporada, hi ha Augusto, o sigui que té molta competència.
Quant temps porta el Barça buscant un central? I l'Atlètic de Madrid et fitxa un nano com Jiménez, i el Barça va fitxar jugadors com Mathieu, sí. I com Vermaelen.
Sí, però no és el mateix, jo estic d'acord, que el Barça no fa fitxatges o no és eficaç fent fitxatges de secretaria tècnica, jo també crec que anava bé. Jo crec que
en aquest sentit Robert Fernández sàpiga corregir aquest rumb, no?
Jo espero que un secretari tècnic serveixi per trobar jugadors que els altres no coneixem.
Per això,
jo, per exemple, la setmana passada deia... El Barça ha de trobar un Busquets, i no sóc jo qui ha de dir qui ha de ser aquest Busquets, sinó la secretaria tècnica ha de fer un fitxatge de secretaria tècnica i ser capaç de trobar un Busquets. Ara,
quan també, ets al Barça és més car.
Exacte. Vull dir, no és fàcil. No, quan ets al Barça és més car i és més difícil. O sigui, fitxar pel Barça o fitxar pel Madrid és més difícil que fer-ho pel Sevilla, per l'Atlètic de Madrid, per qualsevol altre club. Per què? Per dos motius. Primera, quan saben que ets al Barça, com molt bé dius, ja t'ho encareixen, i tots coneixem casos que s'ha produït aquest factor. I dos, el marge d'error és zero. És a dir, el secretari tècnic de l'Atlètic fitxa a Carrasco i si surt malament, doncs mira, tindrà l'habilitat, la possibilitat de revendre'l o no serà un drama. Si el secretari del Barça s'equivoca en el fitxatge del que sigui... l'endemà l'estem matxacant, l'estem massacrant.
Com també el matxacaran a l'Atlético de Madrid.
No, però menys.
I Joan,
el Jackson no l'ha vist malament i l'han venut, i no ha passat res.
La possibilitat de revendre'l també és tan bona pel Barça com per seguir per l'Atlético de Madrid.
Sí, però si fracasses el Barça...
L'aparador del Barça crec que és més vistós fins i tot que l'aparador de l'Atlético de Madrid.
Si ho fas bé, si ho fas malament, per exemple, un cas sagnant que tenim molt clar, Douglas és incol·locable. Primera, perquè és un paquet. Segona, perquè no, sí, home, perquè sí, sí. El Barça és difícil que col·loqui un jugador. I tercer, perquè quan venen al Barça, aquest Carrasco, si vingués al Barça, estaria cobrant un salari 4 vegades el que està cobrant l'Atlètic de Madrid. Amb la qual cosa, recol·locar-lo ja seria tarea impossible. Sí,
sí, el Barça, quan fitxa un Maxi López...
Això ja no és imputable a la secretaria tècnica ni al jugador.
No, això és imputable a que quan fitxes pel Barça tens un salari diferent al de l'Atlètic de Madrid. Tot ho complica molt més.
Què dius, em sap greu, Dani, però aquell partit de l'Arsenal contra el Mónaco del 25 de febrer de l'any passat, que és quan juguen l'anada a l'Emirates i acaba 1-3, entra Ferreira Carrasco per Berbatov al minut 76.
El van dimitar.
Exacte.
No el van veure allà.
Dinamitar. I marca al minut 94. Allà va marcar, o sigui, va entrar un quart d'hora i va marcar al minut 94.
Però més o menys com avui.
Sí, més o menys, si fa no fa com avui. I per cert, el company de Berbatov a l'atac a l'11 inicial que va presentar, crec que era Jacques Santini, l'entrenador, era Marcial,
sí, l'actual
jugador
sí que ho recordo,
del Manchester United.
Sí, sí, em va encantar. Un futbolista que m'hagués agradat que jugués a l'Arsenal, però que juga al Manchester United. Tanquem aquí l'episodi de l'Atlético de Madrid, tot i que ara parlem del Barça, de la lluita per la Lliga i de tot plegat. De seguida vaig a buscar la posició del gran Roger Saperes.
Tu ho diràs, amb Dani Sanabra.
Et posa la teva cançó preferida, t'indica la ruta i fins i tot et llegeix les xarxes socials. El nou Seat León Connect amb sistema Full Link és com un copilot, però millor, perquè no es queda a dormir tot just 15 minuts després de començar el viatge. Nou Seat León Connect amb tecnologia Full Link per 13.900 euros. I ara amb confiança Seat. 4 anys de garantia, manteniment i assistència a la carretera. Informa't en a seat.es.
La Vanguardia i Mundo Deportivo et porten tres safates Pirex, pràctiques i versàtils, aptes per a forn, microones, frigorífic, congelador i rentavaixelles, fabricades amb un vidre de gran resistència i a un preu molt fort. Totes tres per només 24,95 €. Cartilla aquest diumenge amb La Vanguardia i Mundo Deportivo. Centres de recollida Condi Supermercats.
Aún no he terminado.
Impacient.
Oye, vuelvo a mi casa.
Espera.
Irònic.
Ha sido muy amable.
Amant de la bona vida.
Me incitas al pecado.
Amb una visió de la llei tan peculiar.
Toma, perfúmate.
Com fascinant.
Tengo una teoría.
Yo también, pero dime tú.
Un personatge que ha captivat milions de lectors i d'espectadors a tot el món.
¿Por qué no?
Comissario Montalbano, d'Andrea Camilleri. Cada diumenge a la nit, a 8TV. Vine i veuràs.
Aconsegueix amb La Vanguardia el regal que sempre portarà a sobre. Una exclusiva billetera d'home Armand Bassi amb un disseny elegant, de pell 100% bovina i una gran capacitat. El regal ideal per al Dia del Pare. Aquest cap de setmana al quiosc per només 19,95 € amb La Vanguardia.
Per fi aquells quilos de més et faran feliç. No et perdis els quilos per euros de MediaMarkt. Estalvia't 1 € per cada quilo del teu electrodomèstic nou i 2 per cada quilo del teu televisor vell. Més quilos per euros a la teva botiga i a MediaMarkt.es.
Bona nit. En el sorteig del cupó cap de setmana de diumenge celebrat avui, el número premiat ha estat el
59.465, 5, 9, 4, 6, 5, de la sèrie 35, 0, 3, 5.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu que reparteix il·lusió. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
Per intervenir al Paraula d'Oient,
facebook.com/tudiràs.
Correus electrònics al tudiràs@racu.net.
I al Twitter, tudiràsracu.
A RAC 1, tu diràs, amb Dani Sanabra.
Passen 2 minuts de 2:15. Si algú de vosaltres tenia dubtes de canviar la conducció elèctrica, amb els programes ara sí de la gamma Nissan 100% elèctrics els deixareu de tenir, perquè a Nissan us instal·len el carregador de casa, us deixen un cotxe convencional durant 2 setmanes l'any i fins i tot podeu conduir durant 3 mesos el cotxe elèctric. I si no us convenç, cap problema, el canvies i fora. Informa-te'n a ahorasiesdelmomento.es, ahorasiesdelmomento.es, perquè ara sí és el moment de canviar. I ara és el moment també de saludar el Roger Saperes. Com estàs, Sape? Bona nit.
Bona nit, Dani.
I també el Jordi Costa. Hola, Costa, bona nit.
Hola, bona nit, Dani.
Els dos aterrats i arribats ja aquí, no?
Sí, som a Barcelona. Sí. I avui el partit era aviat i hem pogut arribar també aviat a Barcelona.
No, perquè no venen a la
alguna... Alguna cosa bona han de tenir els partits a les 4 de la tarda.
Sentiu el que diu amb molt de criteri el Joan Puquí?
Perquè no ve el Costa a la ràdio, aquí.
Perquè és un bebidor, Puquí.
No sé per què li permeteu. Se'n vagi a casa amb les pantufles.
El tractem massa bé. Amb les pantufles? Portes pantufles, Costa, ara mateix no?
Sí, a més dels Knicks.
Dels Knicks? Dels Knickerbockers?
Naturalment.
L'equip que va perdre l'altre dia contra Boston, no? Vols dir al TD Garden?
Aquest no...
Li ha quedat el Madison Square Garden per comprar les pantufles.
Sí, sí.
Ja té nassos, ara ja començo a entendre perquè de bàsquet no t'agrada el bàsquet a tu, Jordi.
No m'agrada revelar interioritats, però porto una combinació estranya que són pantufles dels Knicks i paucs dels Celtics.
Escolta, digue-li que faci...
Perdó?
El periscopi.
Talla't un peu, talla't un dels
que facis. Això és el periscopi, que no
sé. Sí, fes un periscopi, diu el Puquí.
Sí, ara sí. Bueno, no podria arribar a les magnituds mediàtiques de Gerard Piqué, així que quan no pots competir, millor deixa-ho estar.
Si el fessis tu, Joan, seria un perispoqui.
Ara, sí senyor.
Perispoqui. Molt bé, podem avançar.
Perispoqui.
Exacte. Abans d'entrar en matèria que escoltar protagonistes i que m'expliqueu el partit que us ha semblat, etc., què ha passat amb el departament d'alineacions? Que estava escoltant el Barça jugar a RAC1, sap que hi ha hagut una... T'han robat els despatxos o què ha passat?
No, s'ha tardat la meva perquè quan el Dami estava fent el recompte ha dit que tots dos havien fet 9-11, jo he mirat els jugadors que ens havíem equivocat i n'he detectat dos perquè havíem col·locat a Sergi Roberto al mig del camp i teníem una altra errada i n'havia comptat dos, m'havia deixat que Andrés Iniesta tampoc l'havíem encertat, per tant ens quedàvem un per davant, però després del recompte bo el Costa avui m'ha encertat un més i per tant tornem a estar empatats, és a dir, que hi ha hagut errada meva i a més reconeguda per la presidenta de, del Departament d'Alineacions, que ha tingut a bé fer-ho saber,
però la premsa
que n'havia encertat un més. Sí, sí, és a dir, que demanem disculpes però, i per tant avui l'encert era...
Sí, però què rata és el Costa, com l'ha reclamat, eh?
Home, bé,
no vaig sobrar de punts. Si anés com el Barça a la Lliga, igual no l'hauria reclamat.
Molt bé. Per tant, ara mateix estan empatats el Departament d'Alineacions i l'assessor extern, ex-assessor extern Jordi Costa, empatats a encerts en alineacions. Costa, ja que estem, què t'ha semblat futbolísticament al partit? Dèiem al principi que, sense ser una gran exhibició com la del Bernabéu, per exemple, evidentment, o una altra gran nit, és un partit que assignaríem tots que els partits de fora de casa fossin així de segurs i de solvents, no?
Ui, tant. A mi, ja sé que el partit és un partit menor comparat amb l'exemple que posaves ara del Bernabéu i tampoc hem de treure les coses de context, però a mi m'ha semblat una primera part esplèndida del Barça. Després de la segona, diguem que l'equip ja ha contemporitzat més i els gols han anat caient, però amb un Barça més relaxat, però la primera part, ostres, evidentment no... L'exhibició de Leo Messi ho eclipsa pràcticament tot, però a mi em sabria greu que avui no penéssim esment a totes les coses que ha fet bé l'equip individualitzant i col·lectivament. És a dir, des del punt de vista individual a mi m'ha semblat un partit meravellós o una primera part meravellosa de Busquets. M'ha encantat la banda esquerra, on hi havia jugadors, entre cometes, sota sospita, com Munir, que avui tornava a l'11, com Arda, que avui havia d'agafar els galons d'Iniesta i que jo crec que ha tingut uns minuts molt bons a la primera part, en què ha participat molt més que altres dies en aquesta posició, fins i tot Jordi Alba, que no tenia marcatge defensiu perquè per aquella banda l'Eibar no tenia extrem, ho ha aprofitat per incorporar-se a l'atac amb molt de criteri, i podria continuar en Rakitic, que és un home que habitualment l'esmentem poc perquè té una feina molt més fosca i més sacrificada. A mi m'ha semblat que ha estat clau en la sortida de pilota de l'equip, que avui ha estat pràcticament infal·lible.
Suárez, que ha fet una assistència més de gol.
Sí, sí, Suárez em passa el contrari que amb Rakitic. Me'l deixo perquè
sempre dones per fet que jugui.
Ja dono per suposat que Suárez tindrà les seves ofertes de passada en profunditat, la seva brega en la pressió, i avui, sense tenir una tarda especialment brillant, o com a mínim eclipsada per la de Messi, doncs Suárez és un valor segur a la borsa, sempre suma. Però en definitiva, ostres, m'ha semblat que l'equip ha invertit la tendència d'aquests partits a fora de casa, en què feia la migdiada fins que s'adonava que el marcador no li permetia continuar dormint, i avui ha estat al revés. L'equip, igual que el camp del Rayo, ha sortit per feina, ha sortit a imposar la seva llei i després ha tingut tota la tranquil·litat per agafar-s'ho amb calma. I, evidentment, si el Barça ja era capaç de continuar guanyant quan flirtejava amb l'error, amb la relaxació, doncs si va per feina com avui, jo sincerament veig molt pocs equips que el puguin guanyar aquest nivell, i em sembla una notícia fantàstica de cara al final de temporada.
A tot això, sape l'entrenador què hi diu? Què és el que ha explicat Luis Enrique després de la victòria?
Doncs mira, estava més que satisfet pel que ha vist avui a Ipurua, ha destacat el bon partit que ha fet l'equip. De fet, tots hem coincidit que ha sortit, i ara ho estava comentant al Costa, molt endollat, que ha tingut el control total del partit, que l'Eibar anava resistint però no ha generat en cap moment sensació de perill, i li preguntaven a Luis Enrique pel moment en què ha arribat també el 0-2, el gol de Messi, després d'una acció personal, després que Munir hagués fet el primer als pocs minuts, portàvem tot just 8 minuts de partit, per si el segon gol de Messi havia arribat en el millor moment.
Creo que ha ido bien todo en general. El primer gol, el segundo, el tercero, el cuarto, las situaciones de de presión alta que hemos superado y que luego hemos conseguido generar problemas al Eibar, las situaciones en repliegue medio en las que hemos tenido en todo momento el control y hemos estado súper protegidos para evitar cualquier transición. Cada vez que hemos filtrado pases a los puntas han estado Luis, Munir y Leo increíbles, y hemos estado bien a nivel defensivo en todas las situaciones de presión, hemos estado bien en todo el partido, no hay ningún reproche, han entrado bien los jugadores que han tenido oportunidad de jugar menos. Partido muy muy completo que si llegamos a estar en otro nivel inferior hubiéramos sufrido mucho.
Doncs per tant li ha agradat tot, així ho ha volgut deixar clar Luis Enrique, i destacar-ho, el joc de l'equip, els jugadors, per tant molt satisfet avui Luis Enrique amb l'actuació dels seus jugadors. Una victòria doncs, que encara fa més gran el que està aconseguint aquest equip, ha superat ja aquell rècord de Leo Benacker, eren 34 partits imbatut, ara ja són 36 després de la victòria d'avui, n'acumula també 11 victòries consecutives a la Lliga, acostant-se al rècord de Pep Guardiola de 16 victòries consecutives, i d'alguna manera li preguntaven si en el millor dels sentits està espantat pel nivell competitiu que està demostrant aquest equip.
Bueno, cuando estos jugadores son tan buenos y tienen tantísimo nivel, que cuando están en este estado de forma es muy difícil pararlos. Es un poco la frase que dije en Vallecas hace dos días, pero hoy se ha vuelto a repetir, incluso creo que hemos estado mejor que en Vallecas. No nos asusta, ¿sabes por qué? Porque al final los jugadores hacen lo que les gusta, y lo que les gusta es competir y ganar. Y hacerlo de una manera que te dé la sensación y la situación de que lo puedes repetir es también muy, muy bonito. Y es un poco la característica que define a este perfil de jugadores y a este equipo en los últimos años.
Doncs un equip que és gairebé imparable quan està en un estat com el d'avui, amb els jugadors tan concentrats i amb el nivell que tenen. Ha destacat Luis Enrique, que ara sí que comença ja el tram decisiu, l'hora del caixa o faixa, de jugar-se els títols, ara que ho han fet també amb la final de Copa d'assegurada, amb la Lliga ben encarada i també com a mínim amb els vuitens de la Champions ben encaminats amb el 0-2 de l'Emirates. Tot i això, avui li preguntaven si veient que el Barça és capaç de respondre així en un camp a priori incòmode com és el Dipuru, on tots podíem suposar que el partit feia una mica de mandra, doncs si és capaç de respondre així, si es fa difícil pensar que al Barça se li pot escapar aquesta Lliga.
Ya, pero eso es lo que pasa, esto es fútbol. Entonces nadie tiene la seguridad que el próximo partido puedes estar al mismo nivel, nadie tiene la seguridad de qué nivel va a estar el rival. 30 puntos en juego, mucho todavía que jugarse, y el equipo es consciente. La actitud de cada partido así lo demuestra, y a nosotros no nos van a distraer con campeones antes de tiempo ni con cosas de ese estilo. La Liga se gana cuando ya no hay puntos matemáticamente para que los que vengan detrás o los que vienen detrás te la puedan quitar. Hasta ese día hay Liga.
Fins aquell dia hi ha Lliga, és el discurs de Joan Puquí. El que passa és que ell no badalla quan el diu, però...
Hi ha hagut un moment que pensava que era la quarta part de Jurassic Park.
Ja n'hi ha quatre, crec, em sembla. El que passa que les dues i la tres són bastant dolentes. Sape, podem escoltar també un... Bé, l'home de moda, anava a dir del dia o de la setmana, de la temporada, Can Barça, que és Gerard Piqué.
Sí, abans que fes el seu tradicional periscope, que avui també ens ha deixat algunes imatges com la de Mathieu fent un gest com si estigués fumant i fent broma d'aquest episodi, abans ha atès els mitjans de comunicació mentre els atenia, també ho ha estat reproduint a través del seu periscope, però bé, ens ha atès també els mitjans de comunicació. Parlava de Leo Messi, del partit que ha fet avui, ho deia al Costa, tot un recital al que ha donat avui l'argentí, perquè ha fet dos gols, perquè ha jugat, perquè ha fet jugar els seus companys, per les assistències que ha donat, per tot plegat. Li preguntàvem a Gerard Piqué i parlava així de si avui havíem vist un Messi total.
I el Leo doncs, avui ha fet un partidàs, se'l veu més fi que mai, se'n va dels jugadors amb molta facilitat i a més t'aporta assistències i aporta gols. Estem en una de les millors versions del Leo i l'hem d'aprofitar.
Doncs aprofitem-la.
No, deixa'm dir, Dani, anava a dir també que avui Leo Messi ha llançat un penal, al Barça li han xiulat un penal, estàvem tots pendents de què és el que passava perquè el Barça no està encertat en aquesta faceta. Luis Suárez ha parlat amb Messi, li ha dit tot teu, si per manca de confiança o perquè també li havien deixat llançar amb ell, ho ha fet Leo Messi i l'ha transformat, l'ha llançat pel mig, gairebé un estil una mica no ha arribat a ser un Panenka, però molt suau i un punt picat, i avui doncs el porter no hi ha pogut fer res, i també en aquest gran partit que ha fet Leo Messi doncs ha posat la cirereta marcant un gol de penal i trencant també aquesta mala ratxa que duia el Barça des del punt de penal.
Semipanenca de Leo Messi per acabar de rodonir.
Que ha forçat ell mateix, eh?
Sí, sí. Era el tercer, però ha començat a acabar de rodonir aquesta victòria del Barça. Costa, alguna cosa més per part teva?
Sí, no té a veure amb el partit d'avui a Ipurua, però sí amb el futur. Avui el secretari tècnic del Barça, Robert Fernández, i Urbano Ortega, la seva mà dreta, han estat al camp del Rennes, seguint un jugador que... no dic que interessi ni que el Barça el fitxi, però sí que entrarien al càsting de davanters de cara a la temporada vinent. És un nano de 18 anys que es diu Ousmane Dembélé. Jo no l'he vist jugar, no us mentiré, però m'expliquen que és un futbolista amb facilitat pel desequilibri, que pot jugar a les dues bandes i fins i tot ara mateix l'estan adaptant a la posició de segon punta, i que el segueixen equips grans de mitja Europa. Insisteixo, no sabem quina posició ocupa ni quines possibilitats té aquest nano, però sí que ens dona una pista en el sentit que potser el Barça, de cara a la temporada vinent, per aquesta posició de quart davanter, no està buscant una primera figura consagrada, sinó un jugador a qui li vegin futur, en tot cas.
Bueno, entre altres coses, perquè una primera figura consagrada no volia venir a calentar banqueta, i aleshores la inversió que has de fer per un jugador que no jugarà, més val que te la gastis per reforçar una altra marcació que tingui més necessitat, no?
Correcte. La qüestió és que Robert i Urbano hauran tornat encantats amb el jugador, perquè el Rennes ha guanyat per 4-1 i Dembélé ha fet un hat-trick a la primera part.
Ups.
És a dir, que...
Que ha pujat el peu.
Sí, no sé si encantats o emprenyats, efectivament, perquè ara igual val el triple que abans de la mitja part, no ho sé.
Sí, no, en tot cas, és un futbolista, insisteixo, que té 18 anys, en farà 19 ara al maig, i bé, tot just està sent titular amb el seu equip regularment des de mitjans de novembre. Ara estava mirant les seves estadístiques i últimament ja està sent titular indiscutible i ha fet 9 gols en 17 partits aquesta temporada. Per tant, bé, pel que m'expliquen i pel que diuen les seves estadístiques, un jugador de futur interessant. Veurem fins a quin punt amb possibilitats o no de venir al Barça. En tot cas, és un nom més en el càsting, i com ara deia el Lluís, doncs si la via és fitxar un jugador jove que no tingui problema en començar amb el rol de quart davanter, doncs podria ser un nom interessant a seguir.
Dembélé del Rennes, si algú l'ha vist jugar, que ens ho expliqui via Twitter. Avui ha fet un hat-trick. Juga per les dues bandes, dius, o és davanter centre?
No, és extrem, és un
Val.
Jugador amb...
Ho dic perquè això, en clau Nolito, no sé no, com llegir-ho, vull dir que no
aquest no, estiu... Jo Nolito el dono per perdut.
També,
No, però jo llegeixo en clau Munir. Munir, precisament, avui ha fet un partit, penso jo, notable. Penso que està, després d'una primera meitat de temporada, jo diria que la qualificaria de sabadora, tant d'ell com de Sandro, quan van tenir l'opció de fer-se un lloc quan la lesió de Messi, durant els dos mesos que Messi va estar lesionat. En canvi, des de que ha començat l'any 2016, crec que Munir ha tingut una actuació més que notable. Luis Enrique li va donar minuts a la Copa del Rei, crec que els va aprofitar considerablement, i en els partits en què ha hagut de jugar en lloc de Neymar per molèsties musculars o avui per sanció, penso que ho ha fet. Em va marcar un gol a Màlaga, que al final és un gol, si no recordo malament, que val 2 punts, perquè sense aquell gol
sí.
El Barça,
sí,
matemàticament, hauria empatat. I
a més, un gol, Joan, calcat al d'avui.
I molt, exacte, molt semblant al d'avui. Calcat, tu has dit, calcat. Per tant, entenc que la Secretaria Tècnica busqui jugadors, però jo com a quart davanter, ara per ara, jo no descartaria a Munir.
En qualsevol cas,
pots tenir un quart i un cinquè, tenir dos davanters suplents.
Apunteu-vos aquest nom, Dembélé, del Rennes. El Barça l'ha estat seguint avui mateix en directe, com us acaba d'explicar el Jordi Costa. Sap alguna cosa més per part teva?
Sí, només apuntar que avui no hi era Neymar en el partit d'avui, que estava sancionat. Només explicar el que hem pogut confirmar, que Neymar va marxar ahir a Brasil, on podrà celebrar l'aniversari de la seva germana. Demà té permís de Luis Enrique per, no ser en l'entrenament de recuperació que farà l'equip. Dimarts i dimecres està previst que els jugadors tinguin festa, de manera que Neymar tornarà a entrenar-se amb els seus companys dijous, aprofitant que estava sancionat. Avui ha estat veient el partit, perquè també ha penjat imatges a les xarxes socials demostrant que estava seguint el que feien els seus companys, però ja des del Brasil, i podrà allargar aquests dies. Demà té permís per no ser-hi, dimarts i dimecres tenen festa tots els jugadors, dijous diuen que tornarà a treballar ja amb la resta de companys.
Home, és que és aquesta una setmana típica, no? Perquè des de no sé quantes setmanes, i això
millor... En tot el 2016 cap. Cap. És la primera de l'any.
La primera de l'any que no tenen partit entre setmana, no?
Sí, sí. Veurem com s'aprofita i si es pot descansar i arribar fresc per tot el que ens ve de temporada.
Què farem durant tota la setmana?
Bueno, passar-nos-ho bé, tertúlies, accions, informació, mira.
A mi m'agrada més que hi hagi partits.
Home, ja, a mi també. Jo per mi que jugui el Barça cada dia, però no poden.
Cada dia no, però cada dos o tres dies també.
De moment tenim informació que hem donat ja avui, urbanística, de mercat de fitxatges, com us explicava el Costa, i esportiva en el cas de Neymar. No, bé, de fet sí,
Urbanística, entès.
Urbanística per Urbano i urbanística també pel que us explicava el Raül Llimós al principi del programa, les màquines excavadores i els camions que ja han entrat al tenis al forn i que aquesta setmana començarà l'enderrocament del nou mini.
No em diguis amb el bé que es menjava el tenis al forn.
Ho sento, Lluís.
Jo
no hi havia anat mai.
Tenis al forn es menjava una carn a la brasa i unes patates fregides meravelloses.
Bueno, igual el cuiner...
I unes amanides...
Igual el cuiner es pot rescatar.
Allà anava en Tito Vilanova i molts dels seus col·laboradors després dels entrenaments.
Home, se'l pot fitxar el cuiner.
Sí, com a gent lliure. Sape, Costa, gràcies per la feina, no us baralleu i a veure com es desfà aquest empat la jornada que ve.
No, ara tot plegat ho presideix l'esportivitat després del gran gest de la presidenta del comitè d'alineació d'aquesta
tarda. Si us plau, treu-te o els mitjons o les pantufles, una de les dues. Però no vagis amb Celtics i Knicks, perquè no. I ara, quan parlis amb l'Edu, anima'l, perquè està Marcelinho, Stephen Curry no pot ni amb Marcelinho, Costa.
Mira, he vist un tuit d'un oient que es queixava que parléssim de les meves pantufles en lloc de parlar de la repassadeta.
No, n'hem parlat bastant.
Val, doncs, així m'agrada.
Això són els play-offs, no?
No, que va, que va. Encara queda un mes. Convenció de losers, diu l'Edu. Va, Costa, Sape, gràcies per la feina.
Bona nit, una abraçada. Bona nit, Dani.
9 minuts per la mitjanit. A tot això he escoltat l'opinió del Costa, però no la vostra. Què us ha semblat, Lluís, Joan, al partit del Barça avui? Esteu d'acord en que
un partit que podríem dir que gairebé ha estat la repetició del que vam veure, que va ser dijous, no? Vallecas? Sí, dijous. Sí, doncs, contra el Rayo Vallecano, no? En el sentit de que...
Millor avui, fins i tot, no?
Perquè eren dos equips que, malgrat que no siguin de la part alta de la classificació, són dos equips que per la seva manera de jugar saps que t'exigiran molt, que són molt intensos, que busquen allò, el cos a cos a tot el camp, i que t'obliga a que tu també hagis de variar fins i tot la teva manera de jugar i que hagis de ser com a mínim tan intensos com ells, no? I el Barça ha sabut demostrar que en aquest registre també sap bellugar-se amb eficàcia, amb eficiència, i la veritat és que avui el Barça ha fet una altra demostració de la versatilitat que té aquest equip de Luis Enrique, dels diversos registres que té, i a més tot això acompanyat amb un Leo Messi que està en un moment de forma exquisit. Però això és que està presentant els millors registres en aquest començament d'any de tota la seva carrera futbolística. I si aquesta immillorable actitud de l'equip li afegeixes un estat de forma del millor jugador del món tan bona com la que està passant actualment, doncs fa que el Barça en aquest moment sigui un equip molt, però que molt difícil de batre.
No, sobretot perquè Luis Enrique està movent molt bé la banqueta. Si mirem els equips que ha presentat en els darrers tres partits, aquesta sèrie de tres, a casa amb el Sevilla, que era teòricament el més complicat, la visita al Rayo, recordo que va ser controvertida l'alineació de diumenge, que vam dir, hòstia, aquest és el partit que hauria d'haver posat tota la carn a la graella, i en canvi va fer algunes rotacions i va reservar l'equip més titular, va posar a Vallecas, i avui ha fet un nou equip bastant titular, però amb algunes variacions. Al final aquest rendiment que està exhibint el Barça li dona molta credibilitat, crec, al seu entrenador, i em quedo també, evidentment, amb el
jo crec que rendiment a l'alça, i és difícil, de Messi. Messi que, crec que avui ha fet un partit dels més complets, segurament, de la temporada, i és difícil dir-ho, perquè millorar-se a si mateix, si ets Messi, és una cosa molt difícil, no? I avui l'he vist impecable en tots els aspectes, no? A mi també m'ha agradat més el partit d'avui que el de Vallecas. Vallecas, el Rayo crec que li va causar algun problema al Barça, que per circumstàncies del partit no van ser problemes que no es van acabar veient el marcador, per exemple l'errada del porter que suposa el primer gol, i no estic desmereixent la victòria del Barça, dic que avui l'Eibar no ha sigut tan equip com el Rayo, i no ho ha estat precisament perquè el Barça avui crec que ha jugat una mica millor que va ser dijous passat, i això també et dona una altra dada. El Barça va jugar dijous a la nit i ha jugat dissabte a les 4 de la tarda.
Diumenge a les 4 de la tarda.
Ai, perdona, diumenge a les 4 de la tarda. Però... I no ha notat aquest... És a dir, va ser el darrer equip que va jugar la jornada anterior i ha tingut menys descans, per exemple, que l'Atlètic de Madrid, no? I bé, no ha notat. Com diu Luis Enrique, algunes vegades això et beneficia, altres et perjudica. Aquesta vegada teòricament li perjudicava, però per això destaco també la gestió de banqueta Luis Enrique. I també voldria, jo ho he fet abans, a Munir, per no repetir-me, simplement em remeto el que he dit abans. Penso que es consolida ara mateix com una peça molt important a la plantilla de cara al final de temporada.
Molt important,
Sí, perquè...
Bueno, i no
els tres de dalt algun dia descansaran. Suárez algun dia no jugarà.
I no tan sols pel gol, perquè el gol és, no deixa de ser...
No, pel partit que ha fet.
Sinó perquè, sobretot, es sacrifica a l'hora de pressionar, de recuperar, en les ajudes defensives, i fins i tot millora a l'hora d'associar-se amb els companys. I això es detecta, que fins i tot els companys ja el busquen més a l'hora de combinar i de triangular, no? I aquesta jerarquia que mica en mica es va guanyant perquè els companys te l'acaben reconeixent és molt important en un futbolista.
Sí, per exemple, abans no se'l creia.
Suárez, sí, crec però... que està una targeta de suspensió. És a dir, crec que està una... avui ha vist targeta i crec que està en 4. Si la propera que vegi, suposarà que Suárez no juga. Luis Enrique haurà de buscar un trident diferent. És veritat, tens Arda Turan, que pot jugar d'extrem, tens fins i tot, si Rafinha té l'alta, és una altra opció per jugar per banda, i el temps passat ho va fer, per banda dreta alguna vegada.
Però encara queda, no?, per Rafinha?
Jo crec que és imminent.
Imminent,
Sí, home, ahir va ser el primer entrenament que va fer amb l'equip. Jo crec que l'alta mèdica, si no li s'ho donen aquesta setmana que ve, serà la següent.
Doncs ho celebrem, una notícia més, una notícia bona pel Barça de Luis Enrique, que està fent aquestes rotacions i gestionant aquests minuts, i a sobre, com a premi, ara té, bé, la tenia igual, però a sobre té setmana neta, per tant, els seus futbolistes acabaran de descansar i recarregar piles. De seguida continuem analitzant el partit del Barça d'avui i alguna cosa més a la tertúlia, el tu diràs.
Covesa obre el seu nou Ford Store a Badalona.
Un dels més grans d'Europa.
I ho celebrem amb tu.
Ara, en comprar el teu Ford en qualsevol centre del grup Covesa, t'emportes
5 anys de garantia.
I 5 de manteniment gratuït.
A Covesa Badalona.
Covesa Mollet.
Covesa Mataró.
Covesa Terrassa.
I Covesa Santa Coloma.
Recorda-ho, si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Neix una nova classe d'home. Neix la nova revista H. Hombre de Vanguardia. Cultura, moda, gastronomia, entrevistes, motor, viatges, inspiració i coneixement per homes que es vesteixen pel cap. H. Hombre de Vanguardia. Dissabte 12 de març, totalment gratis, amb La Vanguardia.
RAC, RAC, 1. Tots som 1. RAC, RAC, 1.
Aquest dilluns l'Espanyol juga a RAC 1. A les 7, primer toc amb Aleix Pariser. I a 8:45 a Cornellà, al Prat, Espanyol Rayo Vallecano. Viu el partit a RAC 1 amb Eduard Abadlla, Gerard Costafreda, Xavi Puig, Jaume Molló i Dani Solsona. Després de la derrota contundent contra el Betis dijous passat, l'equip de Galca ha de reaccionar per fugir de la zona perillosa de la classificació. Aquest dilluns a 7:00 a RAC 1, primer toc, Espanyol Rayo Vallecano, i per rematar-ho, tu diràs, amb Dani Sanabra. L'Espanyol juga a RAC 1 és una gentilesa de la Caixa, Estrella d'Am, GoldenPark.es i BMW Barcelona Premium.
RAC 1. Tots som 1.
Está hablando de la mujer, no puedo hablar.
hacer cualquier coño. Para hacer
está hablando con la mujer y no quiere que lo grabemos. Va, voy a tirar os pregunto, vosotros contestáis, ¿vale? Hola, saludos, preguntad algo,
preguntad algo. Aquest és Gerard Piqué amb el seu Periscope. Ara seguim parlant del partit, però tinc interès per saber el Lluís Canut i el Joan Poquí què en pensen de d'aquesta nova realitat a la qual ens veiem acostumats a viure amb les noves tecnologies. Jo crec que molt àgilment i hàbilment utilitzades per Gerard Piqué, però hi ha molta gent que pensa que poden acabar malament, perquè clar, aquí estem parlant de d'introduir-te en un autobús, bueno, o en un vestidor...
Dir, jo el que t'anava a dir és que...
En directe.
Em sembla molt bé que les noves tecnologies estan canviant el món de la comunicació i ens hem d'adaptar i acostumar als nous canvis i el que aporten aquestes noves tecnologies. Fa pocs dies vam tenir aquest famós Mobile World Congress aquí a Barcelona i cada vegada es presenten altres novetats que superen amb una velocitat de vertigen el que ens van presentar fa 4 dies, no? I que això evoluciona rapidíssimament i qui no s'adapti a la nova realitat va molt errat.
Jo, per exemple.
Bueno, a mi, company, em costa el mateix, però vull dir, hem de ser conscients de que hi ha una nova realitat i que no li pots donar l'esquena amb això. Però dit això, aviam, jo aleshores em pregunto per què caram van fer fora els periodistes de l'avió dels jugadors, per què caram els periodistes quan viatjaven amb l'equip ja ni tan sols podien veure els jugadors de prop i ni se'ls barrejava, si després resulta que aquesta suposada intimitat que volien preservar els futbolistes l'acaben trencant ells mateixos, no?
Ells et diran que perquè així sí, el que es transmet ho controlen ells i no es treu de context ni es malinterpreta, dic perquè el mateix Piqué ho va explicar l'altre dia.
Jo tinc molt clar que ens van expulsar de l'avió per la mateixa raó que fa uns quants anys els entrenaments van començar a ser porta tancada per buscar una intimitat de l'equip més accentuada. Ja està, no per res
sí,
més.
Sí, no, sí, Joan, sí, això em sembla molt bé, la intimitat de l'equip. Però aleshores no la trenquis tu mateix aquí passejant amb una camareta per dins de l'avió i que un jugador digui no me graves perquè estoy hablando con mi mujer, aleshores on està aquesta intimitat que volen
sí, és que jo a mi
em sembla molt bé perquè cadascú és lliure de fer el que vulgui i està molt bé, i torno a dir-te, són aquestes noves tecnologies que et permeten això, no? És gairebé que la ficció supera la realitat, no? Però aleshores, per què caram es va fer fora de l'avió els periodistes? Perquè podien, si veien amenaçada aquesta intimitat, que vull recordar de...
Perquè no se sentien còmodes amb nosaltres.
Que mai hi va haver un trencament d'aquesta intimitat pel fet de que els periodistes viatgessin en l'avió dels jugadors.
Va haver hagut episodis de malestar dels jugadors per algunes informacions i per imatges dins de l'avió.
Bueno, i ara què són? Imatges dintre...
No, però jo... Escolta, és que... No volen que anem, perquè no se senten còmodes amb nosaltres, ja està, igual que un dia ens van tancar els entrenaments. Jo sí, quan vaig començar a fer Barça, a fer informació a Barça, fa ja més de 20 anys, doncs anàvem al Camp de la Masia i estàvem allà al costat del Langa i venien els... I quan un rondo perdien la bola, els hi tornaves la pilota. I va haver un dia que van dir, que no volem que aquests tios estiguin aquí, ens van apartar fora el Camp de la Masia, després ens van apartar a porta tancada, després no hi ha més entrenaments, doncs mira, les coses evolucionen així, sí. no els hi agradem, o com a col·lectiu...
Jo em vaig començar fa 15 i ja recordo que no podia fer això que tu dius, però sí que hi havia un espai entre l'entrenament, el camp d'entrenament, i quan anaven al túnel de vestidors, que ja sí que podies parar amb els jugadors, després et van posar una barrera,
una barrera que es va posar amb la complicitat de Carles Puyol i d'Alejandro Echevarría. Allà va ser on, podien dir, va començar, es va aixecar el mur.
Sí, però aviam,
el mur de la vergonya...
És injust posar noms i cognoms a qui ho ha aixecat, perquè el primer que va fer això va ser Luis Van Gaal. El primer que va aixecar un mur va ser Luis Van Gaal. I abans ja, i prèviament, els dos darrers anys del Dream Team, ja et venia el Ricard Maixencs, que en pau descansi, amb una llista, i et deia, escolta, els entrenadors volen, perquè abans els jugadors sortien allà de l'entrenament per la zona de premsa, i sortia, hola, bon dia, bona tarda, si tu volies parar amb algú l'agafaves, i et parava o no et parava. I sortien tots, quan dic tots vol dir tots.
Bueno, hi havia una porta,
claro,
una porta per darrere. Que...
Tampoc vull fer una tertúlia endogàmica periodística.
Aleshores, el primer que va dir porta tancada i aquí només parla un, va ser Luis Van Gaal. I després de Van Gaal, pues sí, segurament Puyol, amb Alejandro Echevarría, segurament després Rijkaard i segurament després Guardiola.
I tu creus que el club i l'entrenador, perquè ara hi sumem Rijkaard, Guardiola, Van Gaal, sumem i Luis Enrique també, veu amb bons ulls això del, del Periscope o
no? Jo no crec que ho vegin bons, sincerament no crec que ho vegin molts ulls.
De bon ull, perdó. Com s'ha de dir en català?
No sé, a mi sincerament és que m'és igual el que facin o deixin de fer. Sincerament ho dic. És a dir, de la mateixa manera que el Lluís deia abans que ens hem d'acostumar a les noves, als nous temps, i jo estic d'acord amb aquest plantejament, crec que el periodisme ha de fer un gir diferent. És a dir, no vol dir que els jugadors ara passin a fer el que fèiem abans nosaltres, sinó que hem de fer una altra cosa.
Clar, explicar històries, explicar o altres...
No sé, ser més interpretatius, no sé el què, no? Però fer-ho diferent. És a dir, a mi, sincerament, home, clar que m'agradaria tenir 20 anys menys, i clar que m'agradaria poder veure com entrena el Dream Team a la Masia o a l'equip d'ara, si disfrutàvem el Dream
Team.
Jo
no ho dic per això, eh?
Pilota, sí,
el debat que vull fer jo...
I poder-ho explicar jo també, i poder-ho explicar jo després als lectors. Mira, avui el Laudrup ha fet tants tocs, vale, i explicar. Avui Messi ha fet un gol a l'entrenament, m'agradaria poder-ho explicar. Però escolta, no és així. Doncs pues, bueno, puc entendre.